Dissabte 28 de juny, a partir de 11:45 del matí, Clau de Sol organitza el dinar de socis de la gent gran de Vilafant, a l'Àgora, al costat del pavelló. Gaudeix d'un deliciós menú amb arròs mar i muntanya, galta de porc, allioli, gelat, aigua, pa, vi, gasosa, cava i cafè amb gotes. Porteu plats, gots, coberts, carnet de soci i tiquet del dinar. Exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura i activitats per a tothom. Balls en línia, gimnàstica suau, sevillanes, zumba, playback, sardanes i un espectacular ball de fi de festa amb Elvira de Showwoman. Entrada gratuïta per als socis. Acompanyants, 25 euros. Per a més informació i inscripcions, a Can Cintet del nucli antic, Lluís Riera del Camp dels Enginyers i Antoni Caselles de les Forques, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant. Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Avui els nostres tertulians ja amb el cafè preparadíssim, aquí a punt. Xavi Esteve, no l'has fet tu avui.
Bon dia. Amb la medicina ja presa?
Amb la medicina. Bueno, l'esteu prenent, no? Perquè en, sí, en Narcís sí. Quintana encara en té. Bon dia. Alfons Romero, bon dia.
Està boníssim, eh?
Sí. Avui m'ha dit que avui està més bo que mai. Jo no sé què hi heu posat.
No sé. Deu ser l'aigua.
Això és perquè te l'has fet tu mateix i això genera... No?
Un cert onanisme, això. Eh?
Val, d'acord. Deixeu-me que comenci parlant... No...
Avui toca l'ànec de la Ricarda, no?
Sí, si voleu, sí, l'ànec de la Ricarda, però abans deixa'm que, suposo que aquesta hora, bueno, no sé quina hora començaven, entre ells el teu fill, no?
El què?
Esteve, la selectivitat.
Ah, la selectivitat, sí, no, aviat.
Sí, l'alumnat de segon de batxillerat.
Fantàstic, eh? Fantàstic.
Doncs que avui s'està examinant, en especial els alumnes i les alumnes de l'Institut de Vilafant, que estiguin molt tranquils.
Jo és el que dic.
Que estiguin tranquils,
perquè
l'esforç ja l'han fet, que demostrin el que valen, que segur que
estan tranquils.
I
sobretot penseu que els professors no saben el que estan fent, vull dir, això també ho haig de dir, perquè pobrets amb el que els hi han dit i últimament els hi diuen,
home,
tampoc
sí,
saben.
Home, a mitja hora es valoraven les faltes. I
no, és una cosa... I això és una... Bueno, ho vaig enviar un vídeo per...
No he tingut temps de mirar-me res, em sap greu.
Vale, no, doncs... Jo penso que estem, o sigui, anem tards. Jo sempre dic que anem tards. Catalunya sempre va tard a tot. Ara resulta que volen fer treure lo de les faltes.
No, ho van dir, però després ho han rectificat.
No, però és que resulta que hi ha altres autonomies que ja ho han fet, això. Fa anys que ho fan. I jo penso, ostres, tio, i ara ens ho diuen a nosaltres, en 5 minuts abans, és que som...
Clar, el problema és que també, jo hi sentia molts testimonis, vaig estar escoltant la ràdio, molts alumnes, no, que s'estaven preparant per avui i que deien que clar, que no hi havia molts models d'examen, no? Perquè com que han canviat un model més competencial de proves d'accés a la universitat, clar, dius, és que no podem practicar perquè tenim només un model i clar, un cop ja l'has fet, clar, jo recordo, no? Doncs tot el que era el mes de maig que te'l passaves fent exàmens, no? Testos.
I que, ostres, ara m'ha vingut, sapigueu que la selectivitat es paga, o sigui, és pública, però la persona la paga.
Sí, ostres, no me'n recordo.
No, ja t'ho dic jo que sí.
Que l'examen
de selectivitat l'has de pagar. Has de pagar.
Bueno, una taxa d'acció.
Sí. Pagues, no una taxa, o sigui, tu pagues físicament, o sigui, la família que ve a apuntar-se al nano per fer la selectivitat, tu has de pagar aquell examen,
no me'n recordo,
o el pagues.
Ja. Fa molts anys.
I després una altra cosa que també ho haig de dir, a pares no us espanteu, o sigui, jo ho dic perquè...
Es paga molt?
No, ho recordaria jo.
100
si
euros segur, eh?
Ah,
100 euros segur.
Però tots els exàmens, no? Perquè, jo, per exemple, aquest divendres vaig a fer, vaig a fer un examen de, per tenir el títol de l'ACTIC, no? De, per demostrar que tinc competències digitals i de tecnologia de la informació i de la comunicació, que jo no ho diria ningú que jo ho tinc, aquestes aptituds, que segurament no sé si suspendré o què. Jo he estudiat...
El TIC, el TOC...
El TIC i el TOC, exacte. Sí. Vaig a treure'm el TIC. I també he pagat.
Una altra cosa que
de tot, molts exàmens s'han de pagar
que jo no ho sabia,
els títols.
I aquest any es planta, o sigui, es fa, i a més l'institut tampoc ho sabia. Quan acabes l'institut, quan acabes tot, batxillerat i tot, el títol...
També l'has de pagar.
No, una cosa, o sigui, jo me'n recordo que l'institut abans t'ho preparava tot, papers, tot...
Ho has de demanar.
No, t'ho has de fer tu. Ah. Aquest any s'ho ha de fer els pares, o l'alumne.
L'alumne...
Això vol dir que has de rellenar papers...
Però tu saps que el títol universitari, jo que tinc títol universitari, també es paga, eh? Vull dir,
no, no, jo...
El dia que el vaig anar a recollir amb la firma del rei, en el meu cas l'emèrito...
No, tu. O sigui, tu no vas pagar, tu vas pagar la firma del rei. Ho acabes
de dir
ara.
Sí, vaig pagar la firma del rei. Bueno, sí que el vaig pagar, perquè pagar tots els crèdits que vaig cursar, i tots els coneixements que em van impartir.
A més, la firma del rei.
Exacte.
Però jo dic, si has de... O sigui, jo m'he trobat a casa que tot el que hem fet, o sigui, el batxillerat i tot, papers i tot, t'ho has d'arreglar tu. Abans tu arreglava l'institut, ara t'ho arregles tu. Fantàstic, està molt bé, no?
Però era un institut atípic, eh? Perquè...
No, 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 aquest any s'ho ha de fer, que jo sàpiga, s'han de fer tots els pares.
És que és normal que ho hagin de fer el
els pares.
Els pares, el noi, no?
No, però vull dir que abans t'arreglaven...
Però tu presentes la documentació tu, no? No ho sé,
això,
és que no me'n recordo.
Tot això
t'ho
feia, jo me'n recordo, i em sembla que... tu feies tot el paper, o sigui, l'institut t'arreglava tots els papers i tot i ja tenies el títol de batxillerat.
Sí,
aquesta vegada
això
han de fer els pares. Tot això han de fer els pares, que no s'espantin, que s'ho agafin bé. I...
Moltes coses també han canviat el tema, en tema beques i
espera't,
coses d'aquestes.
Espera't el que hauran de fer els pares.
No,
eh,
ja, ara anava a dir, en temes de beques i tot això ha canviat, sobretot el tema beques en menjador, ara tot es presenta telemàticament. I clar, això ja era molt de malestar en persones que no tenen competències digitals o que no tenen accés a internet o el que sigui, no? I més si estem parlant de beques menjador, que són persones potser amb pocs recursos. Jo, per exemple, que demano una beca, que sempre l'he hagut d'emplenar telemàtica, però hi havia una part de documentació que l'havia de presentar a paper. Ara ja no. Vull dir que ha anat cap a una digitalització.
I el mal funcionament de les eines digitals de l'administració. Perquè jo l'altre dia estava llegint, ahir, que el CEPE està mig a punt de col·lapsar perquè les eines digitals que es van gastar en el programa que tenen, 20 milions d'euros... Em sembla que ja tenen un embolic que no se'n surt.
No us ha passat mai d'estar fent un tràmit i de que no us deixa continuar d'alguna manera? I barallar-vos i molt, perquè m'ha passat. No, saps per què és? Perquè la pàgina web de l'administració només funciona amb un navegador. O sigui, no és una pàgina que en diuen responsive. Ho dic perquè jo he treballat dissenyant pàgines web i a mi tots els clients ens demanaven que fossin responsive.
I amb una versió només del Java.
Sí, que tu ens ho has explicat.
Del Rajoler vàrem quedar en blanc.
I en els ajuntaments igual, aquelles versions que anaven bé els van canviar.
Nosaltres ara hi tornarem per acabar la feina, que tenim el 50%, perquè vàrem quedar exclosos perquè un document, un... que a més ho vàrem imprimir en paper, va quedar en blanc. La noia del memorial, jo hi tinc molt bona entrada, em diu, no, ja hem rebut. Al cap d'un mes revisen ja tota de cares a puntuar la subvenció i em diu, ha quedat en blanc. Com ha quedat en blanc? Sí. I aleshores, la telúrica de tot això, probablement és que el Java que tens tu en l'ordenador no és el mateix... .0 no sé què que té aquest aplicatiu de la Generalitat. I m'has quedat en blanc.
Sí. Si heu de fer tràmits amb l'administració, sisplau, feu servir el navegador Edge, el que era abans l'Internet Explorer. Perquè si ho feu amb Chrome pot ser que tingueu problemes. Us ho dic per experiència. No hauria de ser així. La pàgina de l'administració hauria de funcionar amb tots els navegadors.
Sempre el reivindico d'aquell anunci d'Estrella Damm d'en Reixac amb els pares de Messi que fan una cervesa...
Amb el tovalló, no?
Amb el tovalló aquell de paper, i en Reixec signa un preacord per fitxar amb Messi amb
no,
un paper.
No, això ara s'ha de fer digital.
No, clar, no pots fer-ho, no?
I, perdona, tornant a la selectivitat, jo trobo que una manca de claretat, que això perjudica absolutament els alumnes, perquè prou embolic que tenen, perquè els afagin ara, us traurem punts per això, ara no us els atreguem. Aquests canvis de model permanents dels exàmens. Tindríem potser que passar la selectivitat. Alguns mestres i polítics.
La nota d'examen no la saps fins passat l'estiu, no saps a quina universitat entraràs, t'apuntes a 400 universitats a veure si hi ha alguna que m'ha... Comences amb la categoria...
Jo recordo...
El meu noi va fer publicitat.
Oh. En sèrio?
Públiques, publicitat, té la primera. Mm. La segona...
Puc discrepar?
A Bella Terra, Bella Terra.
Puc discrepar?
La segona, algo que m'ha sorprès, psicologia.
Ui.
A Barcelona. I després les altres dues no me'n recordo bé, però aquestes dues són les més fortes. I el meu fill va molt... O sigui...
Pol, si m'estàs escoltant, no, perquè estàs fent la selectivitat, però passa-li el podcast, no facis publicitat a les relacions públiques, apunta't a fer periodisme, sisplau. Pol, fes-me cas.
I després, sí, per última opció, que em sembla que s'apunten moltíssima gent és a fer això de les empreses, no? O
sigui, AD.
Que em sembla que és l'última que tothom s'apunta, que dius, bueno, si no entrem
això. D'empreses.
Sí. Administració i direcció d'empreses.
Sí. En Pol ho té
Toni,
clar.
Toni, no posis aquesta cara. Jo crec que en Pol podria fer molt bé de periodista. Per tant, si ha d'estudiar una cosa de comunicació que no té sortida, tant per tant que faci periodisme, no bueno, publicitat.
El problema que hi ha són dos. Jo ho veig molt malament, el tema del periodisme, perquè jo tu també. Saps com està el tema, perquè ara els ajuntaments ja tenen caps de premsa i, per tant, envien els... Ja no hi ha el periodista que va fer preguntes al polític, sinó que ja els ajuntaments fan nota de premsa, i els diaris, si aneu a consultar diaris i mitjans de comunicació, tothom està sota mínims. Uh-huh. Sota mínims. El tema aquell d'enviar un periodista a una roda de premsa, i és molt... Jo a vegades ho parlo i és molt fàcil. Nosaltres, l'Ajuntament de Figueres, ja no poso el de Roses ni més lluny, el de Figueres et convoca una roda de premsa a les 12 del migdia. Periodista ha de sortir d'aquí a les 11, ha d'aparcar a Figueres... Ha d'anar a la roda de premsa, comença un quart d'hora tard, ha de tal.
No, ja no comença tard.
Deixa't estar. Fa la roda de premsa, quan arriba l'emissora és la una i mitja, per una notícia que durarà l'informatiu un minut i mig, entre que la dita i tall de veu i tot, 3 hores o 4 de feina. I això no es veu en el periodisme, avui en dia.
Jo trobo que el futur del periodisme és més que les grans mitjans un periodista individual per YouTube o per on sigui i que expliqui per un altre canal. Primer perquè aquests grans mitjans periodístics estan ultrasubvencionats, que això és més un aparell de propaganda que no...
Aquest és el drama.
Que no, ho és a tots costats del món, que no un periodisme, que la base del periodisme és explicar el que passa, no callar-te el que passa.
I a més ho has d'explicar de manera atractiva.
Clar, jo, atractiva. Sabeu que jo sóc català a tope, però no sóc independentista? Però si hagués rebut les subvencions que han donat...
Això tindràs un problema d'acord.
No. Espera, deixa-la acabar.
Si hagués rebut les subvencions multimilionàries de segons quins mitjans de comunicació catalans, estaria a tope amb el procés, eh? No t'ho pots ni pensar, eh?
Per què et penses que hi estan ells?
Clar, per això ho diu. Per això ho
penso
diu.
Que ara parla de La Vanguardia, no?
No, La Vanguardia, el periòdico, el Punt Avui...
Bueno, però l'alumnat que avui està fent la selectivitat jo crec que està molt preparat, no? Bueno, no ho sé, tu vius en primera persona, Xavi.
Jo?
I pobres...
Jo parlo pel meu fill, jo el veig molt tranquil.
Bueno, molt bé.
Jo el veig molt tranquil. Sapiguem com és ell, perquè jo li pregunto, no? A vegades, com es diu ara, parlem de la vida. I a vegades parlem de la vida. I com estàs?
Bé, estic tranquil. Està molt bé, perquè el teu fill, quan aprovi, anirà a la universitat, que tingui la nota de tall, i quan arribes allà tens un professor que no el veus en tot el curs, sí. Perquè aquest professor està fent alguna cosa d'investigació, però té la càtedra, però té un ajudant que no el veuràs en tot el... dos dies o tres, que té un ajudant tercer,
no.
Que és el que dona classes.
Aviam, jo et puc explicar que jo he tingut professores de ràdio que no havien treballat en sa vida a la ràdio.
Hòstia.
Val? Bueno,
però, mira,
això és un
això
altre
encara,
tema. Això si... és un altre tema. I aquí jo treco la llança, o bueno, no sé què opinareu vosaltres, en segons quines carreres, potser em dirà l'Alfons no, que una carrera d'història o més teòrica ha de ser un professional i una persona estudiosa, jo trenco una llança pels professors associats que estan treballant en el món laboral i que saben el que és. Jo vaig tenir una professora de tele que presentava el 324 i que jo, bueno, ara fa molt que no la veig, no? Però que després de tenir-la la veia aquí el 324 i estava treballant i venia fent-se classes i ens portava material real per treballar. És que si no, com
sí,
aprenem?
Sí, però ja era un professor associat. Vull dir,
sí,
el professor de que té... que t'ha de donar classe,
sí,
no?
Sí.
O sigui que...
la universitat està per millorar. I la manera en què contracten els professors és una institució feudal.
Anava donant classe, sí, t'anava donant classe, és com la corte del rei, en lloc del rei donant-te classes, t'acaba donant classes al jardiner, perquè va baixant de categoria.
Per què us penseu que sóc tan devot del director d'Aigues de Banyoles? Pues per això.
Ja està, ja ha sortit.
Perquè també va ser un professor associat de l'UDG que tothom es posa les mans al cap de com fa les classes.
A la meva època, quan jo vaig estar a la universitat, la relació amb els meus mestres era molt cordial, quasi amistós amb alguns.
Jo depèn de quins.
Perquè, bueno, això també depèn, no? Però vull dir que en general sí. I eren persones bastant eminents. Tenia un Valverde i gent molt... Sí, molt potent i molt tractable i amistosa. I...
Jo vaig tenir en Joan Beculla, que, bueno, aquesta relació que dius tu, no... després vaig anar duient...
Però és un bon professor, en Beculla.
Era, perquè...
Era, sí, perquè està mort,
no? Bueno, no ho sé, deixem-ho així. Però no, la,
si
mateix,
no,
era... la mateixa assignatura que em va fer en Culla, que la vaig aprovar i tal, l'any següent hi havia un altre professor que m'interessava més i vaig anar duient a la mateixa assignatura perquè m'interessava més el professor, que es deia Just Casas, i era un professor anarquista i m'explicava la història de Catalunya molt diferent de la que m'explicava explicava en Joan Beculla, i això em va enriquir moltíssim. Vaig tenir l'Oriol Junqueras també.
Malament. L'Oriol Junqueras.
No,
veure, com a professor d'història et dic jo que és molt bo,
Dic
en sèrio.
Sí,
és que marca molt,
Marca molt els professors que has tingut.
Marca molt a la universitat, igual que a l'institut. Igual et marca molt la vida els professors que tinguis.
I tant.
Sí, i tant.
Perquè,
escolta'm
una cosa, hi ha gent que va...
Els llibres, els professors...
Exacte, hi ha gent que va a la universitat... i té la mala sort de que amb alguna assignatura no hi ha un bon professor, no ve mai, no es posa d'acord, està de baixa, no sé què, i aquella assignatura passen els mesos, i aquell any ha sigut una puta merda d'assignatura, deixa'm dir-ho clar, perquè aquells professors s'han passat la pilota d'uns als altres i allà han passat...
Deixa'm que mencioni un altre professor que vaig tenir, Darío Jiménez, que ens feia periodisme d'investigació. Ell feia periodisme d'investigació, havia treballat a l'interviu. Havia treballat a l'interviu i era brutal aquest professor, era brutal. D'aquells amb qui tens complicitat.
Allò que no hi ha al país, periodisme d'investigació.
Però ens ho ensenyen, eh?
Jo vaig arribar fins un punt que a Bellaterra, quan vaig començar a fer periodisme, vaig arribar anant a la universitat amb la professora d'Història Contemporània.
Ah, sí?
Fixa-te si era...
De l'Autònoma o de...
De l'Autònoma.
Sí.
Perquè jo quan feia periodisme hi havia Història Contemporània.
Sí, sí, sí.
Qui era la professora?
Es deia Anna Lletano, no l'he vist mai més a la vida. Ni
el problema del periodisme d'investigació... El problema del periodisme d'investigació...
És aquest?
No. Com sempre és l'economia, els diners. Si tu treballes en un mitjà de periodisme d'investigació subvencionat per qui sigui, tu pots ser molt bon periodista, fer molt bona investigació, però quan arribes al cap de redacció, que és el que t'ha de publicar la notícia, aquest pensarà, mira, tenim aquesta notícia, segurament trucarà algú de dalt, tu tenim això que us farà ampolles, saps la subvenció que et donem, poder retallarà. Pum, s'ha acabat el periodisme.
Però saps també perquè és molt car el periodisme d'investigació, és perquè mentre tu estàs investigant, necessites viure, no? Has de pagar i no estàs generant un contingut. I això no, és culpa del sistema capitalista que el que vivim.
Tota la investigació val calés.
Clar, val diners perquè, a més, no estàs produint un producte final, no? Vull dir, el producte és un producte que s'ha d'elaborar durant molt de temps, no? I...
Això passa el mateix amb els corresponsals a l'estranger.
Clar, clar.
I els grans periodistes d'abans, jo què sé, en pla va estar a París, va estar fins i tot a Rússia, a tots costats, va estar tot pagat per, que em sembla que era La Vanguardia, no?
El diari,
pagat en aquella època, doncs, tot pagat. Ara això no es pot.
Ni corresponsals. L'únic que pots fer és treballar.
Bueno, n'hi ha, no és de corresponsals.
Però TV3 és un cas particular, que té 2.000 persones i ara tenim que posar-los perquè s'han quedat curts de calés. A més dels 336 milions d'euros que cada any costa TV3, ara han demanat 94 més. Bueno,
això no s'ha de dir. No ho dic.
Bueno, això no ho diuen.
Perquè no interessa. No. Una cosa, una llança a favor del periodisme.
Gràcies.
Sí, apunteu-la perquè em sembla que no. Jo penso que el periodista ara actualment s'ha d'especialitzar en moltes coses. O sigui, no ha de ser una cosa general, s'ha d'especialitzar en alguna cosa. I a partir d'aquesta especialització, llavors a través d'aquí...
Discrepo.
No, jo trobo que sí. S'ha d'especialitzar. O sigui, especialitzar en alguna cosa. I a través d'això... I després una altra cosa. El periodista ara té moltes més eines que no pas abans. Ara, per exemple, sempre fent conya de la intel·ligència artificial, és una eina que també es pot fer servir.
Uh-huh.
Val? I després una altra cosa que també trobo que el periodista, jo també, físicament, o sigui, la cuina també trobo, ens falta idiomes. O sigui, pots agafar l'anglès i el francès, que em sembla que la Marcel domina, però
sí,
veiem...
Sí, em defenso.
Vale, defenses, però ara imagina't, l'altre dia estàvem parlant aquí...
No seria capaç de fer la tertúlia en anglès, eh?
No, però, per exemple, l'altre dia estàvem parlant aquí de l'àrab.
Uh-huh.
Hòstia, no sé, Mercè, algú d'àrab, algú de xino, algú de Japó?
Sí, llavors, sé dir alguna paraula.
Deixa'm explicar. Aquestes eines, tot això per saber-ho escriure i saber-ho desenvolupar-te...
Escriure és complicat, eh?
No, l'àrab és complicat.
No,
bueno, vale, però, per exemple, jo dic l'àrab. Imagina't tu, jo què sé, el rus, el romanès... O sigui,
grec.
Per exemple... Un periodista que sàpiga especialitzar-se en alguna cosa i que sàpiga aquestes idiomes és fantàstic. O sigui, ja no és una cosa, dius, pa, un periodista, pa. No, dius, hòstia, és especialitzat en alguna cosa. Està bé.
No, tu que dius l'àrab i el xinès són dos idiomes molt parlats, però dels seus propis, poc escrits. Hi ha molts àrabs que parlen àrab i no saben escriure. I xinesos, la majoria de xinesos, parlen xinès i no el saben escriure, eh? O sigui, no us penseu que és com nosaltres estem acostumats...
Que tothom qui sap parlar sap escriure, no?
Tothom que parla anglès o francès el sap escriure, o castellà o català...
Bueno, aquests jo el francès el sé parlar, però no el sé escriure.
No, jo, aquests idiomes són de parlar quotidianament, des de petits, amb els pares, amb els veïns, però no els saben escriure. Molts pocs xinesos saben escriure xinès.
Mireu, ja...
I molts pocs àrabs saben escriure àrab.
Em sembla que en tota la història, i l'Alfons m'ho pot dir... Hi ha hagut, no és, o sigui, és una llança a favor del periodisme. Hi ha alguns, moltes persones, polítics, que han trucat al seu periodista ideal. Aquest és el que vull que em faci la notícia perquè sé que l'escriu d'aquesta manera, així, i ja està.
I alguns que els escrivien ja les
el polític mateix.
Les entrevistes al
exacte,
polític, encara corre per aquí.
I hi ha hagut personatges...
El director que ens ho expliqui això.
Jo sempre he fet preguntes les que jo he volgut a tothom. Sempre he volgut. En reconec que gent que no està acostumada que l'entrevistin, venen amb nervis i amb por i diu... Per exemple, ve un historiador i de què me vas a preguntar? Cony, d'història, si ets historiador, no et preguntaré. Però reconec,
se senten més segurs amb les preguntes.
Només he tingut una persona a la meva vida que em va exigir que li passés les preguntes abans de venir. I va ser un governador civil de Girona, que devia ser els anys 90, que em van dir, si no ens passes les preguntes abans...
En Navarro, no?
No.
En Navarro, exacte. Li vaig tenir que passar les preguntes abans i no podia fer-li cap pregunta que no fos aquelles que jo havia d'això. I també t'haig de dir que eren preguntes molt senzilles i molt d'això, i no em van treure ni posar cap, eh?
Ja, ja.
Vull dir, per bueno, ser... doncs a mi sí que m'ha passat que m'atreguin preguntes, però bueno, bueno, no passa res.
Jo dic una llança al periodisme, podeu fer-ho d'aquesta manera.
Tu dius que s'ha d'especialitzar, jo he dit que discrepava.
És el meu punt de vista, eh?
He dit que discrepava perquè jo crec que un bon periodista ha de ser una persona, sobretot amb mirada crítica, i tenir un coneixement molt ampli de moltes coses per quan hagi d'especialitzar-se en una cosa o hagi de fer una notícia d'una cosa, ser capaç de poder treure-li tot el suc. No, o sigui, jo penso que la polivalència és positiva en un periodista, no? Vull dir,
sí, però és
evidentment
això...
que després no aprofundeixes prou, potser, no?
Però és això.
La crítica que feia en Xavi.
No, jo dic això, jo dic que un periodista ara, com el veig jo ara, s'ha d'especialitzar en algo.
O ara tenim un fons cultural molt...
Ja n'hi ha periodistes especialitzats.
Especialitzats a dojo, eh? Vull dir, clar, és com un metge que és...
Però, clar, un periodista d'esports, per exemple, que no sigui capaç de fer-te una crònica política, doncs no ho sé, no és periodista. Però és igual, però Xavi, escolta'm una cosa. Jo, tu saps... que jo, d'esports, no. Bueno, però sóc capaç de parlar-ne.
Vale.
Perquè sóc periodista i tinc unes eines suficients com per saber-me informar i tenir un coneixement suficient crític per poder fer-te una crònica d'esports.
Sí, però tu agafes periodistes de TV3 que fan esports, no els posis a una altra secció.
Però jo crec que això és contraproduent perquè són mirades diferents i igual aquella crònica esportiva tindrà més xitxa perquè l'haurà fet una persona que no és d'esports.
Hi ha una persona que l'Alfons el coneix, em sembla que és amic seu, m'ho ha dit, que és en Jaume Fàbrega.
Jaume, sí.
Vale? Llavors, ell sap moltíssim d'història, sap moltíssim de gastronomia i també té les seves cosetes de política.
I tant.
Val?
Aquesta persona
té tres coses, però si tens que parlar alguna vegada de història de la gastronomia catalana, truques a aquesta persona, que en sap.
Una altra cosa que mata el periodisme així en general és la immediatesa que, i no se'ls envens amb el periodisme, sinó en tots els sentits de la vida, que les notícies perden valor als 4 segons. I això que deies tu d'enviar un corresponsal a fer una cosa, quan al cap de 10 segons ja s'haurà retransmès per qualsevol amb un telèfon mòbil i ho veurà vist tot el món, perquè ara es veuen les coses a tot el món, no?
Aquí hi ha una persona que surt per la televisió que està fent crims. Mm-hmm. És un periodista, no? Sí. Especialitzat, ara s'ha especialitzat.
Sí.
Emporta, no? Sí. L'Anna Ponsí, no?
Periodistes especialitzats en alguna cosa. Jo ho veig així d'aquesta manera. L'altra vegada em sembla que van fer un llibre a la Jonquera, no?
Mm.
Una periodista.
Però jo crec, per exemple, l'Anna Ponsí, que està molt especialitzada en successos, si la convidéssim aquí a la tertúlia i parléssim de l'ànec de la Ricarda, que diuen a l'Alfons, no?
De l'ànec de la Ricarda, que és...
Jo crec que ella seria molt capaç, perquè és periodista, perquè té un background, encara que la treguis dels successos, jo crec que ella pot, i tenim les eines de saber buscar i de saber mirar.
Però
jo crec que és la clau d'un periodista, poder parlar de tot.
També hi ha gent que per fer determinats periodistes té quasi obligatòriament que tenir dos carreres. Per exemple, un periodista econòmic d'alt nivell, un periodista científic, pot fer-ho d'una manera quasi introductòria, per dir-ho d'alguna manera. Però també, si s'ha de fer seriosament, s'ha de tenir una bona base, que no vol dir una carrera, però sí una bona base... sobre
aquí em sembla,
el que tracti.
Aquí fa poc, i Antoni em pot corregir, va haver una presentació d'un llibre d'una persona que sortia per TV3 que feia allò de... Què és aquell, em sembla que jo... Aquell...
Feia el trànsit.
Martí Gironell.
Periodista, no?
Sí, sí. Mm-hmm. Espectacular,
escriptor,
eh?
Escriptor,
sí, i busca història, vull dir, clar, vull dir, jo penso...
Bueno, perquè és aquest periodisme d'investigació que ell abans escriu un llibre, doncs va a un lloc, va a un altre, s'informa, busca gent...
O sigui, utilitza les eines periodístiques per fer una ficció,
jo trobo, en aquest cas.
Martí Gironell, que va començar a Ràdio Besalú, i quan jo estava a Ràdio Vilafant, que teníem l'emissora al dispensari, et parlo dels anys 80-90, ens trucàvem perquè la ràdio funcionés, jo he fet això, jo he fet allò. Vam fer un curs de ràdio i televisió amb en Martí Gironell, érem 25 alumnes, el curs va durar 2 anys, les pràctiques les fèiem a la SER, a Girona, i a TV3, les pràctiques de televisió a TV3, vale? A professors com, per exemple, en Puigbó, el que fa l'informatiu ara també, ara me recordaré el nom, de TV3, bueno, professors que ja estaven en marxa, i de 25 vam aprovar dos. Només van aprovar en Martí Gironell i un servidor. Els altres van tenir que repetir un any més el curs.
Wow.
Jo passo...
Bueno, però això és perquè... Però jo crec que això és perquè tenien l'experiència, el bagatge d'haver treballat en un mitjà local. És que on aprens més periodisme és a la trinxera, que és el periodisme local.
Jo llenço, i haver de buscar. Una llança a favor del periodisme. No està acabat el periodisme, ni molt menys, no. Però s'ha d'especialitzar, jo trobo que sí.
No sé com hem acabat parlant de periodisme, parlant de la selectivitat, però no passa res, és interessant. Anem a buscar a veure si trobem l'ànec de la Ricarda i de seguida tornem, fem una petita pausa i ara tornem. Ànec, fins ara. Ànec.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM. Ràdio Vilafant.
La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Vine a veure la Fornells Motor, carretera nacional 2, Santa Llogaia d'Àlguema.
La festa de la Sega d'enguany t'espera.
Vine a Castelló d'Empúries el 15 de juny i celebra amb nosaltres la tasca ancestral de la pagesia, la qualitat del pa de la tramuntana i el bon fer dels flaquers amb la participació de Jordi Morera.
Gaudeix d'un programa ple d'activitats per a tots els públics. Sega tradicional, maridatge de pa amb formatge, taller de cuina silvestre, visites a la farinera i moltes propostes divulgatives i lúdiques per reflexionar sobre els reptes d'una alimentació saludable.
Tot plegat al cor de la farinera de Castelló d'Empúries.
15 de juny. No hi faltis.
Ara a Kia ha arribat el moment de passar del voler al poder. Ha arribat el moment d'aconseguir un Kia Sportage des de 25.800 euros finançant amb Banco Cetelem fins al 30 de juny. També disponible amb etiqueta Eco i Zero. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
Tens mal de cap? Et costa llegir o concentrar-te? El teu fill té problemes per seguir el ritme a l'escola?
A Optipunt t'oferim Wibi, una innovadora solució basada en intel·ligència artificial que detecta i corregeix fins al 95% dels problemes visuals que no es resolen només amb ulleres.
Amb una avaluació ràpida de només 12 minuts i sessions curtes i personalitzades, millorar la teva visió és tan fàcil com jugar.
Sense mètodes invasius, amb tecnologia puntera i una experiència divertida. Wibi s'adapta tant a adults com a nens.
Demana cita a Optipunt a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres i cuida la teva salut visual i la dels teus fills com es mereixen.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. L'ànec de la Ricarda ja l'han fet amb peres o amb taronja, no sé com us agrada més, o amb mig
monument,
i mig.
L'han de fer un monument.
Com t'agrada més, amb pera o amb taronja? A mi m'agrada molt més amb pera, però l'anem molt bé amb el fill amb taronja. L'ànec.
Confitat.
Confitat? Oh, sí. Boníssim. A mi m'agrada l'ànec, eh?
Per fer un cassolet.
com vulgueu. Després, confitat, a partir d'aquí, podem posar peres...
Mira, anem a la Ricarda a buscar l'Anna, aquí tu ens el fas.
No, perquè...
Hombre...
Qui és aquest?
En Jordi Sargatal.
Sobre el tema de l'aeroport, eh?
L'Anna de la Ricarda està protegit, eh?
Els nostres.
Ah, no podem deixar per fer Anna Pimperes.
No, perquè està prohibit, no?
A la guerra, no?
A veure, va, deixem... Fora bromes.
Cuidado, cuidado, que vienen los nuestros.
Fora bromes, però tot això de l'Anna de la Ricarda, la broma aquesta ve arrel del tema de l'aeroport, de l'ampliació de l'aeroport, que sembla que s'ha pres una decisió doncs per l'ampliació d'aquest aeroport, aquest acord amb Aena.
No s'ha pres una decisió. Oh. Continuem amb el encefalograma pla històric d'aquest creixement que jo crec que s'ha de qüestionar. Aquesta alcaldessa del Prat, a mi m'ha sorprès agradablement, Núria Bou, penso que es diu.
Sí, Bou.
O Alba Bou, o alguna cosa així.
De cognom sí que me sona, però sí, ara no me'n recordo.
Les idees molt clares, no? I jo crec que, i aquí jo diria que hem sigut, en aquest sentit, quan hem pogut parlar, ho hem dit obertament, que jo seria dels partidaris de, pel Parlament de Catalunya, limitar el creixement de Barcelona.
Alba Bou.
Alba, eh? O sigui, no és possible que Barcelona i la Gran Barcelona, que és una mala idea dels pixapins que va tenir en Porcioles i aquella gent de fer la conurbació barcelonina, que en tot aquest...
No té sortida per ni pel mar ni per la muntanya.
Diguem-ne que allà, en aquell espai geogràfic, mig país d'aquests 8 milions ja que té Catalunya estan allà, no? I hi hauria d'haver una llei que prohibís el creixement de Barcelona. Això és una traïció al pensament racionalista que hi ha hagut al llarg del temps. Malthus, cuidado amb la població perquè no sé què, hem sigut un xic tots molt malthusians, és a dir, escolteu, tindrem manera de donar menjar a aquesta població? No ho sé, ara ens diuen que sí, que amb un pam quadrat poden viure 30 milions. No?
Jo estic d'acord perquè si mirem el creixement de Londres o el creixement d'altres ciutats, o sigui, a vegades no hem de ser originals, sinó només mirar què
copiar.
Passa al món, no? Copiar. Llavors tu veus que Londres té 3 o 4 aeroports, i de segons quins aeroports, al centre de Londres hi ha una hora i mitja d'autobús o una hora i mitja de cotxe o de tren. Llavors, jo no entenc per què no es potencia, o es deixa l'aeroport del Prat tal i com està, i es potencia l'aeroport de Girona, que ara tindrà l'estació de l'AVE.
Exactament.
És que són aquelles coses que no entens, que de l'AVE, de Girona a Barcelona hi ha mitja hora en AVE. Mitja hora.
Aquest matí, no sé, hi havia un il·lustre pixapins a TV3 de Barcelona explicant, no, el que nosaltres necessitem és una connexió directa, posem-hi al Japó.
Que això se n'ha parlat, d'això.
Quan la Mercè vol anar a comprar un manga al Japó, sí, doncs sí, que tingui un avió directe del Prat al Japó.
No, perquè no me'l podré permetre, pues i hauré d'agafar un que faci dues escales.
Pues no pots agafar, en nom de la racionalitat, no pots agafar un avió per anar directament al Japó a comprar un manga. No pots fer-ho. Perquè ara hi ha multiplicitat de formes per accedir a la informació.
Però serà perquè no volen.
Van en contra d'això.
Actualment, els avions més grans del món, que són l'Airbus 380, que és aquest que té 500 passatgers, pot aterrar, i ho fa, pot aterrar i enlairar-se des de l'aeroport del Prat. O sigui, si aquest avió, que és el més gran del món, ho pot fer, jo crec que la resta d'avions ho poden fer tots.
Sí, però després hi ha els Antonov, que a darrere, que en surt aquest de les petxines, aquest del Fomento del Treball, que diu, no, necessitem que aquí hi ha una part de l'economia que ha d'exportar i necessita un Antonov per carregar el de material de pinyes, per exemple, pinyes del Brasil, que els portaran demà al mercat de Figueres. Doncs aquestes pinyes venen amb un Antonov, i això també...
Antonov també... suposo que és un tipus d'avió, no?
És un tipus d'avió rus, de càrga, és un dels més grans.
Val, jo ho especifico perquè
sí
no ho sabien.
Necessiten aquestes pistes llargues, perquè és com la sogra que comença a volar i allò no pot enlairar-se, no? Doncs, no. Escolteu, el creixement, això ara sí que ho tenim.
Que potser hauríem de debatre què volem, com volem créixer.
Ara sí que ho sabem, que aquí tenim un problema que se'n diu canvi climàtic, que aquest creixement pel creixement és absurd. Intel·lectualment és una puta merda, no? Diguem, aquest creixement.
Ja van dues vegades que digueu aquesta paraula, sí. Una tu i l'altra en Toni, targeta sí. Vermella,
sí.
Ja,
Sí, targetes. Que vagin,
aneu a fer la mà, que diuen al País Valencià, eh?
En Xavi té el dit aixecat.
Jo, a mi em sembla...
On te l'has posat, aquest dit?
A veure, aquesta informació no la volem tenir.
A mi em sembla molt bé que Barcelona faci el que vulgui amb l'aeroport i fiquin un
ànec... No és de Barcelona,
Ah, no, bueno, és igual.
És el Prat, és igual. Que és un altre municipi,
Que fiquin el monument a l'ànec, em sembla molt bé. Però jo el que dic és que estic a favor d'atacassar, d'ampliar el que és a Girona. S'ha de mirar aquesta... Clar. Perquè a Girona, jo me'n recordo que abans podies agafar el vol d'agafar a Girona directe a Londres. Ara em sembla que no es pot fer. Clar, llavors que es mirin això, si us plau, sí, que es mirin aquestes coses. Es pot fer? Val. Llavors, que mirin això, que mirin perquè tenen altres recursos. I després una altra cosa, a mi els de Barcelona, sincerament, m'és igual. O sigui, a mi com si... Perquè volen anar a tapar ahir tot el centre de Barcelona, però mireu els caps de setmana, la gent que se'n va de Barcelona. És algo increïble. Jo no sé si queda algú.
No,
Home, ho hem vist aquest pont, no? Que
és increïble.
Pont, i semblava que fos festa tot Catalunya.
I jo dic una cosa, aquí les autopistes no passen sentit. Jo agafaria, posaria una barrera per cada barceloní que surti, clac, fitxa. Recuperaríem calés? Clar que sí, nosaltres som catalans, no? Pues hem de fer així.
No, això hem de posar aquesta teoria, aquestes idees, hem de créixer, pareu que
potser
no, que...
hauríem de parar i seure i veure què volem, no?
La Generalitat Republicana als anys 30 tenia una cosa que se'n deia el regional planning i va arribar a fer un mapa del creixement harmònic de Catalunya, i que la mancomunitat anterior també el va tenir. Haurem de fer biblioteques per tot el país, haurem de posar el telèfon a tot el país, haurem de fer ponts perquè hi ha carreteres que no funcionen. Aquesta és una idea d'un sol país, no d'una sola ciutat, que és Barcelona. Això no pot ser que Barcelona domini aquest creixement quan hauria de ser del territori ben repartit.
Em sembla que actualment Barcelona és la ciutat que acumula més turistes per metre quadrat, actualment. Perquè... I després, jo entenc perfectament que l'economia és fonamental per a aquest país. I si cal una ampliació de l'aeroport perquè millorarà la infraestructura econòmica del país, seria potser millor, com digueu tots, repartir-ho entre Salou, entre Girona, que no així. Però les coses s'han d'abordar amb el que dius tu,
al fons.
Perquè amb sentit comú i amb intel·ligència. És igual que, per exemple, tot està molt bé i que les energies renovables siguin l'escant predominant el futur. Però actualment no se pot prescindir de la nuclear perquè després passa el que passa i tenim els apagons.
He sentit aquest matí que arrel de l'apagada ha posat en marxa una primera central d'energia solar amb bateria que abocarà en una línia de molta... Estava conduint i no m'he quedat al lloc. Però en principi ja està en marxa.
Jo penso que a veure d'ampliar s'ha de millorar els serveis que hi ha. O sigui, tu millores el servei que hi ha i no tens que ampliar. O sigui, tu millores tot el servei de dintre, autocars, trens, aves, tot. Millorar-ho tot, vull dir, no, o sigui, tenir les noves tecnologies, fer-les servir, tot el sistema d'infraestructura, tot a fer-la nova, això sí que val la pena, no ampliació, perquè ampliar per ampliar, si no pots millorar-ho de dintre...
I tenim unes cercanies que això és una cosa que fa riure.
El que no pots ser és que tu posis millores, ampliacions per tenir més gent en tema turisme quan la gent d'aquí no té tampoc resolts els seus...
És que és de sentit comú.
S'ha de trobar un equilibri, no?
I com falta aquí aquest sentit comú, que ja no és racionalitat. La racionalitat és un pèl més elevat que el sentit comú. Però és que no arriba això ni al sentit comú. Perquè actualment, aquest any, batirem el rècord absolut de turistes. I jo, com juncarenc, estic en un poble que no em puc ni moure, de tanta gent que hi ha i de cues i... pot ser que...
Ahir, pobreta,
que ens ho mirem, no? Ahir, perquè hi ha un cert equilibri, no?
Ahir vaig estar a la capital, una cosa d'història.
A Barcelona.
A Barcelona,
a veure,
sí.
Quina capital, perquè n'hi ha tantes.
Amb el tren de Rodalies ja que va començar a fallar.
No vas agafar l'AVE?
Sí, després per tornar vaig agafar l'AVE.
Amb
una pobra japonesa, pobreta, clar, que li deia, li anava dient el via 2, i aquella que és japonesa, doncs via 2.
I japonesa, nada menys, que tot
no?
Funciona,
sí, sí,
allà.
Tot funciona.
Exacte, i que els trens són no sé què, doncs no, jo com li havia d'explicar amb el meu anglès de pagès, que no, que hi ha algun tio, que hi ha una màgia especial, que algun tio amb uns collons grossos d'allà va decidir que en comptes de la via 2 fos a la via 1. I aleshores, com li explico jo amb una japonesa, amb un anglès, a dir, no, escolti, és que això té que veure amb la Mediterrània, que això és una casa de putes.
Sí, 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 és que quan arribi...
Ens censuraran avui, eh?
Quan torni el Japó, ho pensarà.
I pobreta va baixar aquí a l'estació de l'AVE a la 1 de la matinada, intentant buscar l'autobús. No sé on anava aquesta dona.
Haver-me trucat.
Ha dormit a sota un pont, segur, no? No vull dir que no. Bueno, doncs això no.
No pot ser.
Això no pot ser. No pot ser. No pot ser que et venen, que tu el tren sortirà a la via 2 i surt a la via 1 perquè hi ha algú de... Deu ser d'aquests sindicats que diu... Deu dir, ara aquí a la 1, perquè jo sóc aquí... l'amo del comitè d'empreses...
Però no entenc, si en altres països funciona, per què aquí no pot funcionar?
I a més això, perquè que deia... A més això que deia
tenim
Antoni,
un fallo d'origen aquí.
Això que deia Antoni té tota la raó. Jo fa pocs dies he estat a París. Des de... Perquè el tren d'alta velocitat no hi havia espai. Em vaig quedar sense plaça per anar a París. Escolta, la gent si em diu prova l'avió. Més barat que no ho hem de fer, això, perquè això contamina, uh-huh. I per tant hem de saber que això ho haurem de limitar i ho haurem de preservar, no? Doncs veig que fa un avió de
ara us diré una cosa.
Fantàstic, no?
Però jo et diré una cosa, fantàstic. Que és que nosaltres, els alempordanesos, no hi estem acostumats i ens ho hauríem de fer mirar. Si tu vas a l'aeroport de Perpinyà i agafes un vol de Perpinyà a París, et surt la meitat de preu que el d'aquí.
Sí,
del
sí.
Que vulguis, eh?
Sí, sí. Em va sortir més barat el vol d'avió...
No hi estem acostumats, però
París,
només mirem agafar el vol des de Girona.
O de Barcelona.
Mireu,
clar, perquè
de
hi ha aquestes trampes també després de Ryanair, no? Tu te'n vas a París, no? Te'n vas a Le Bourget, te'n vas a 100 quilòmetres al nord, i després has d'agafar un autobús que arribarà quan arribi, i tu tens que fer la gestió, tens que calibrar la gestió que vols fer. I això no pot ser, perquè el bitllet et baixa en 30 euros no sé què, tens que anar a Le Bourget. No, això no
sí,
pot
això
ser.
T'ho has de mirar perquè
no
passa molt, passa
bé,
molt.
Esclar.
Aleshores, a mi el meu cervell m'atrontolla per tots costats perquè jo vivia a Ginebra i allò és, bueno, no és un altre món, no té res a veure quan els autobusos passen cada el tram o el que sigui cada 5 minuts, impecable, n'hi ha per tots costats i a tota hora, fins l'últim barri de la ciutat, a l'hora que sigui, no com aquí que els metros a Barcelona arriben fins on arriben, els autobusos igual...
Però potser és perquè els recursos es destinen a un altre lloc. Potser Ginebra es destinen els recursos a això que dius tu i no a una altra cosa.
Malament, i ahir ho vaig viure presencialment, no? Aquesta ciutat,
no deixeu anar a Barcelona, Alfons, perquè si no ve
ciutat, a la meva ciutat, que hi vaig estar visquent 8 anys, que no la reconec ara. No?
Barcelona.
Sí, i el meu barri era a tocar canaletes, l'únic que es manté és quan en tant guanyem algun partit dels del Barça i prou, no? Però aquesta ciutat irreconeixible, plegada de turistes de tota mena, de tot tipus, aquest no és un model.
I a més és un model
que té
de caducitat, no? Clar, també, perquè no... si tu fas que una ciutat sigui només turística, com un parc temàtic turístic, un cop hagi vingut el turista ja no tornarà, perquè què hi haurà de nou? Llavors,
però el pitjor del cas
té data de caducitat?
No, però el pitjor del cas del turisme d'avui és que acabem fent cua tot arreu. Tu fas... Vas a veure un monument ara, i dius, no, ara l'estiu. És igual. Bé.
Sí, sí, ahir vaig tenir que travessar una cua a la Casa Batlló, baixant del Passeig de Gràcia, plena de japonesos fent cua, no?
I després això... és un gran entrebanc per als del país, perquè, per exemple, nosaltres ho tenim tot prohibit per culpa de tanta gent, perquè no podem anar enlloc, no podem anar al Cap de Creus, no podrem anar aviat, ni, però enlloc, des de Portbou fins a Alcanar, que no podrem anar enlloc, perquè s'ha de preservar. I com no hi ha cap confiança en la civilitat del personal...
Es nota que ets pescador.
Sí.
Però
no clar, trams de platja tancats.
Trams de platja tancat. La platja que hi ha als Aiguamolls de l'Empordà...
Em
sembla que és perquè hi ha un ocell.
Can Comas.
Aquella platja està tancada.
Hi ha un ocell, sí?
Sí.
Deu ser el cosí de l'ànec de la Cargas.
Però en principi, després de Sant Joan, em sembla que ja s'hi podia accedir. I a més han restringit l'accés, perquè han posat... Bueno, abans... podia aparcar... Bueno,
jo faria una
era un mal camí,
eh?
Però si podia aparcar força bé. I
a la Rubina anar... tampoc deixarà anar.
Jo faria una entrevista d'investigació, senyor director, en Jordi Sargatal, a veure si aquest ocell de la platja de Can Comas és el cosí de l'ànec de la Ricarda.
No, però a mi la platja de Can Comas és una platja que m'agrada molt i ja quasi no hi vaig perquè, bueno, ens han dificultat tant anar-hi. Jo hi anava molt sovint de petita i sempre respectant l'entorn.
I no solament anar a l'Albera, per exemple. A l'Albera, per la part d'aquí dels Pirineus
del sud.
Septentrionals, meridionals, doncs aquí no podem anar enlloc. En canvi, puges al Puig Neulós, a la part francesa, i allò, hi ha una de gent, t'atenen hasta per fer foc i tot, preparat.
Quin canvi.
Nosaltres ho hem de deixar
a dos,
aquí.
A dos metres.
Li demanarem a en Xavi que ens prepari un ànec amb peres, que m'agrada molt.
No.
O confitat, com ell vulgui.
No patiu.
Que ja ens posarà el tàper. Tornarem ben puntuals demà dijous amb el suport de Gestoria Fernández al Carreres de Vila. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.